Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. L'enèsima reunió de les tres grans famílies europees per desbloquejar la nova comissió ha acabat aquest dimarts a la nit sense acord. Populars, socialdemòcrates i liberals no aconsegueixen desencallar els vetos creuats entre grups que compliquen el nomenament de Teresa Rivera com a vicepresidenta i mantenen en suspens la formació del nou executiu. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dona per fet el nomenament de la ministra espanyola perquè els socialistes europeus validaran el candidat de Giorgia Meloni a l'executiu comunitari. Es tracta de Raffaele Fitto. Sánchez ha negat que es tracti d'una moneda de canvi i ha reclamat a les tres famílies europees que compleixin l'acord que van firmar l'estiu passat.
Una cosa es el acuerdo político que hemos alcanzado las tres principales familias, que también reconoció la importancia, por ejemplo, de España, confiriéndole una vicepresidenta primera, y en segundo lugar, lo que nos dicen los tratados, y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va.
La intenció de la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, és que el nou executiu comenci a caminar el dia 1 de desembre, però els terminis són cada cop més justos per complir amb aquesta data. Altres informacions més breus, com la d'Ucraïna, que ha atacat la província russa de Bryansk amb míssils balístics nord-americans per primer cop. Moscou ha aprovat un nou decret que actualitza la doctrina nuclear. A partir d'ara, Rússia s'atorga el dret de respondre amb armes atòmiques als atacs amb armes convencionals que rebi d'un país si l'atac es fa amb col·laboració o el suport d'una potència nuclear. Giselle Pellicot ha declarat per última vegada el judici en què jutja el seu exmarit i 50 homes més acusats de violar-la sota els efectes de somnífers durant 10 anys. Pellicot s'hi ha encarat i s'ha referit a aquest procés com el judici de la covardia. L'Audiència Nacional investigarà Gotham City per l'informe sobre grífols que va provocar que s'enfonsés a la borsa. La Fiscalia Anticorrupció hi veu un possible delicte contra el mercat i els consumidors. La interlocutòria recull els missatges que publicitaven un informe sobre grífols que valorava les accions de la farmacèutica en 0 euros. I la Fundació Carulla ha premiat al festival L'Inevitable d'Arts Comunitàries de Salt com a millor projecte cultural del 2024 pel seu impuls de l'art comunitari local. La factoria Mila de Talent Narratiu per a Joves ha estat reconeguda amb el Premi a la Millor Idea. Dotats amb 100.000 euros, els Premis Lluís Carulla reconeixen projectes culturals transformadors. Ha quedat activat en fase d'alerta el pla Bencat davant les previsions de forts vents per aquest dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'esperen cops de fins a 70 km per hora o més a partir d'aquesta matinada i fins al vespre de demà. Els avisos del Meteocat apunten que el vent es farà notar principalment a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Camp, també al Baix Llobregat, al Baix Penedès i d'altres comarques de la zona central i del sud del país. La previsió de fort vent començarà a mitjanit al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona i s'anirà estenent durant l'episodi fins a afectar gairebé tota la meitat sud de Catalunya, excepte les Terres de l'Ebre. Protecció Civil recomana extremar precaucions, sobretot en desplaçaments o les activitats a l'aire lliure. Els esports. Rafael Nadal ha posat punt final a la seva carrera esportiva com a professional aquest dimarts, després que l'equip espanyol de Copa Davis ha perdut la seva eliminatòria de quarts de final davant dels Països Baixos per 2-1 en l'estrena de la fase final de Màlaga. Nadal ha obert la competició perdent en 2 sets contra Botic van de Sanchulps per un doble 4-6.
Sabia que podia ser mi último partido como tenista profesional, con lo cual también los momentos previos han sido emocionantes. Un poco difíciles de gestionar en general, muchas emociones.
Nadal s'ha acomiadat amb un total de 22 títols de Grand Slam, entre d'altres. El Barça confia a poder recuperar el defensa Andreas Christensen d'aquí a uns 2 mesos, un cop intervingut de les solucions a les seves molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre. El Girona, mentrestant, ha anunciat l'ampliació del contracte del migcampista basc Ivan Martín per 2 temporades més fins al 2028. I en futbol internacional, aquest dimarts ha tancat la fase de grups de la Lliga de les Nacions amb el marcador de la República Txeca 2, Geòrgia 1, amb el migcampista de l'Espanyol, Àlex Kral, que era titular dels txecs.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest dijous, al matí des del Parlament Europeu.
No penso que expandim el número de llengües.
Analitzarem com s'està treballant des de Brussel·les per fer oficial l'ús del català.
Esta decisió se tiene que tomar por unanimidad.
Parlarem del Comitè de les Regions i la presència que hi té Catalunya.
Quin volem que sigui la nostra aportació a aquestes respostes que ha donat Europa?
Aquest dijous, al matí, des del cor d'Europa.
Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Aquí estem encetant aquesta segona hora d'un ja dimecres, dia 20. 20 de novembre, per cert. Avui fa 49 anys de la mort del dictador. Han passat els anys i ràpid, eh? Doncs això, 20 de novembre, la sintonia de Catalunya Ràdio amb un somni sonor. Això és un tigre, eh? Un felí d'aquests del sis llarg, eh? Imagino que algú que hagi estat amb aquesta, una mica amb una fera així propera, l'has de somiar, eh? Somiar aquesta mena de llet. I aquest és el resum d'ahir.
Va trucar un senyor i va preguntar per què hi ha tants accidents amb camions.
Demanava si és cert que n'hi ha més ara que abans.
Pensem que a l'autoescola t'ensenyen a conduir, però lo bàsic, però t'ensenyen a examinar-te. Després, a la carretera, és quan n'aprens de veritat. A les autoescoles, els camions de l'autoescola van buits. Un camió buit no és el mateix com un camió carregat. Les reaccions no tenen res a veure.
Es pot determinar el número de colors diferents que es poden crear barrejant-los, barrejant uns entre altres? I després una altra. Quan a la prehistòria no existia el llenguatge oral, com s'entenien els primers habitants del planeta?
Un element que tenim que és gratuït, que és l'aigua, eh? Com és que encara la humanitat no pensem en que es pot recollir? Jo crec que seria un fet, encara que fos simbòlic, que nosaltres, tota la gent que tenim en terrassa o balcó o balconera o el que vulguis dir-li, que quan plou la recollíssim, l'aigua. I allò per lo menys serviria per, bueno, per netejar-nos les mans o per bé enviar-la al vàter. Jo què sé, no ho sé, no ho sé. Ja ho diuen, no? Ens pensem en Santa Bàrbara quan plou.
O sigui, estem parlant de que falten 15.000 xòfers a Espanya i no sé quants mils de psicòlegs falten a Espanya per tenir una bona atenció a nivell de professional, tant en salut mental com en el món del transport. O sigui, aquí no dimiteix ni Cristo. Què collons està passant?
Hi ha sortit una persona dient que qui va inventar els rellotges de sol, em sembla que van ser els romans.
Els romans amb el rellotge de sol.
Em sembla, eh?
I el de busques?
El segon ignorant. Em pot esbrinar del cert aquesta pregunta?
Pues que a Alemanya pues la gent era molt correcta i tot. No es pot imaginar un comparec amb la comparació amb aquí a Espanya. És veritat que la gent allà, en aquest cas, són més educats i la conducció és impressionant allà.
Volia saber, a veure si algú ignorant ens diu, un refrany en castellà que diu no por mucho madrugar amanece más temprano. Com es diu això en català?
S'ha parlat dels porcs senglars i sempre he pensat, jo n'he menjat de porc senglar i és una carn boníssima. Com és que no hi ha uns escorxadors que cuidin aquest animal i se'n puguin fer uns plats tan exquisits com és un plat amb carn de porc senglar?
Com cada dia un boníssim resum de les, en aquest cas, 11 trucades, i destaquem la del Gabri, del Pont de Suert.
Mira, jo trucava per contestar amb aquella pregunta de que per què caçaven, feien les batudes del porc senglar els dissabtes durant el matí.
Sí, sí.
Que coincidien en el moment en què la gent pues, feia més activitats a l'aire lliure.
Exacte.
Jo volia contestar des de la meva perspectiva que com a caçador, que, bueno, que vaig a caçar el porc senglar,
sí.
Llavors dic que també ho considerem pues, una forma de hobby, de passar-ho bé, igual que qualsevol altra persona que va en bicicleta o va córrer o va passejar pel bosc. Llavors és una activitat que pues, s'ha de respectar igual que qualsevol altre. I per això es realitza també els caps de setmana, perquè hi ha molta gent com jo que han de treballar entre setmana i només podem fer el cap de setmana.
Un apunt molt oportú, perquè realment dona per tancada aquesta pregunta que estava al Pou. Així, pam, també tenim dret a fer el nostre hobby, a practicar-lo el cap de setmana, el dissabte. En aquest cas, doncs, és a mirada mantenir la població de senglars més equilibrada, no? Em sembla que va per aquí la cosa. Doncs va, obrim telèfons 93-201-7474. Hi ha 6 línies lliures. Les altres les tenen el Frederic de les Corts. Bona nit.
Hola, bona matinada. Mira, estava trucant abans de la una i bastant de rato i no he agafat línia. I ara, pues, sí, l'Aina m'ha deixat. I anava a dir el que has dit al començament. La pregunta era qui se'n recorda o com se'n recorda fa 49 anys on era o què passava.
On era Frederic aquell dia?
Mira, us ho explico així breument. A les 7 del matí jo entrava en una oficina de la Caixa d'Estalvis i Monte de Piedad de Barcelona, la Caixa de Barcelona, al carrer, el que era abans Conte de l'Assalto, que és el carrer Nou de la Rambla, i a les 7 del matí obria el teleprocés, diguem-ho així, per fer la càmera, no?, els rebuts i tot això, i en aquell moment també posava el fil musical. I en aquell moment doncs, vaig sentir la veueta de l'Àries Navarro, Franco ha muerto, en recordeu?
Españoles.
I llavors, doncs, bueno, jo em vaig posar de seguida en forma i vaig trucar amb el delegat, amb el director de l'oficina, com si diguéssim, perquè es despertés, perquè sapigués això, perquè, bueno, que no hi hagués cap problema, diguem-ho així, no sé, a la societat, perquè estàvem tots una mica, jo diria, espantats, esperbarats, aviam què passaria, què no passaria i tot això. I llavors, a partir d'aquí, el dia es va anar succeint i, bueno, i l'endemà pues, es va nomenar ja el rei emèrit, que va ser llavors no emèrit, el Juan Carlos, i etcètera, etcètera. Per tant, qui se'n recordarà i com estàveu aquell dia?
De fa
49 anys, exactament, sí.
Frederic, moltes gràcies, com sempre.
Bona matinada.
Bona nit, adéu-siau. Anem ara a Ciutat Vella. Roser, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, fa pocs dies algú preguntava a on podrien trobar o encarregar un estaquirot.
Sí, sí. La tenim al Pou,
no,
aquesta?
No, Malauradament no puc contestar-li exacte res, però sí donar-li una pista que podria ser útil. Okay. Podria preguntar, a dirigir-se a la Casa dels Entremesos.
Casa dels Entremesos?
La Casa dels Entremesos és la seu, l'arxiu de tot el que és la cultura popular. Allà segurament li podrien orientar. La Casa dels Entremesos està situada a la plaça de les Beates, al costat de la Via Laietana i del Mercat de Santa Caterina, per orientar. Allà també hi ha, és la seva seu, de l'Esbart Català de Dansaires.
Sí, sí, sí.
L'Esbart fa balla al ball de les cintes i utilitza un d'aquests estaquirots. Vol dir que deuen tenir noció d'on poder-la trobar. Jo li indicaria això, que es dirigís a la Casa dels Entremesos i a través de l'Esbart Català de Dansaires segurament podria localitzar-ho.
Magnífic, Roser, com sempre.
Doncs vinga, bona nit, fins una altra.
Anirem de Ciutat Vella, Blanes, Imma, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Bona nit, Javier, bona nit a tots els ignorants. Mira, acabo de llegir una biografia, una de tantes que té, mossèn Cinto Verdaguer. La pel·lícula ja fa anys la vaig veure quan la van estrenar, però el tema de l'exorcisme, el veia per auleta, l'exorcisme, passen així molt de pressa, de puntetes.
De puntetes, sí.
Quasi bé no el toquen. Però en la biografia es veu que va estar molt involucrat amb aquesta pràctica. La prova és així que el bisbe Morgades el va excomulgar i no va poder exercir ja els seus oficis i les seves funcions, vaja. I llavors va ser quan ell s'exila, perquè no va ser per res més, perquè té molta llegenda, molt senzill. O sigui que era molt desobedient, feia molt la seva, però la causa principal que va marxar de Catalunya va ser les pràctiques aquestes que feia de l'exorcisme. I aquí ve la meva pregunta.
A veure.
Existeix encara aquesta pràctica o està prohibida?
Molt interessant el tema, Imma. Existeix encara l'exorcisme? Es fan exorcismes?
Exacte. Existeix, o es practica,
sí.
O està prohibit, no sé. Perquè abans era una cosa normal, vaja. Fa molts anys era una cosa que es practicava. I ara no se sent.
A veure si hi ha algú... Si hi ha algú entre els oients que hagi experimentat un exorcisme, que s'hagi posat en mans d'un exorcista.
No se sent bé, ara. Mira.
Doncs sí, que és una pregunta molt interessant.
Ah, bueno.
Molt bé, Imma.
I donar-te les gràcies pel programa, per l'equip que tens tan fantàstic, les músiques que poseu, tan adients, perquè quan feu les efemèrides són clavades totes les músiques.
Molt bé, doncs ens alegrem. Avui n'hi haurà una de molles, bestial. Una de molles, sí. Però és una concentració de molles.
Va.
D'acord,
bona nit a tothom.
Que vagi bé, bona nit.
Fins la propera.
Adéu. A de Blanes, a Castellbisbal. Lluïsa, bona nit.
Bona nit. Et sento molt malament.
Ara ho
pujarem. Et sento molt fluixet.
Ho pujarem, això. Endavant.
Gràcies.
Digueu-ho.
Miri, jo heu tocat el tema dels gats i jo em porto 15 anys amb el meu germà. I a mi em criava molt l'atenció, perquè com que en un poble ja saps que les cases estan obertes, i el gat, que li dèiem la Tigrona, abans de sortir al carrer, sempre se'l mirava. S'estava un momentet allà mirant-se'l i marxava. I això ho feia cada dia. I a mi, jo sempre pensava, però què deu passar amb aquest gat? Què deu pensar aquesta bèstia? I tot, i mira que fa anys i anys que ho estic rumiant. I avui que heu tocat aquest tema, per això ho pregunto.
A veure, la pregunta seria, què mirava aquest gat?
No, el gat mirava el meu germà que dormia en el bressol.
Sí.
I ell posava les potetes a la barana, se'l mirava i llavors marxava.
O sigui, mirava un nadó.
Sí.
Mira, o sigui, per què mirava un nadó aquell gat tanta estona?
Sí, i a mi em cridava molt l'atenció, això. I mira que ho he pensat anys, he pensat... Mira, que jo fa anys que us escolto, i avui sí que m'he decidit, i he pensat, avui sí que aquesta no te la deixes escapar.
Doncs ha estat molt ben pensat, perquè no sé si algú que haurà fet un treball sobre aquest tema.
Doncs a mi em quedava molt atenció, això. I se'l mirava, i llavors marxava al carrer, que ja sap que en els pobles allò tens les cases obertes, i ell entrava i sortia com volia, i a mi em quedava l'atenció, això. M'agradaria saber-ho.
Doncs
a veure si és possible.
Molt bé, Lluïsa.
Moltes gràcies.
I bona hora.
Bona nit.
De Castellbisbal en ruta, Jordi, bona nit. Jordi? Està en una zona de baixa cobertura. Jordi? Atenció, atenció, totes les unitats, en copieu, canvi.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia. There are places I remember
all my life, though some have changed. A mesura que te vas fent gran, vas descobrint més coses de la vida i jo crec que ens hem de ajudar uns als altres a anar. Aquest programa m'ha semblat molt, molt interessant per això, no? Per poder compartir la nostra experiència i ensenyar-nos uns als altres, perquè seguim seguint ignorants, però d'alguna manera la saviesa s'adquireix quan comparteixes l'experiència. In my life,
I love you more. Quan escolto La nit dels ignorants 3.0, no sé què tinc.
Preguntes per sucar i pa. Amb Domènec Subirà.
I abans d'escoltar el Domènec, a veure si podem recuperar la trucada del Jordi en ruta i d'altres línies obertes. Domènec, dius que hi ha una edat límit perquè les persones puguem canviar?
Bona nit. Sí, una pregunta que he vist aparèixer en moltes discussions, sobretot entre gent que es coneix, amics o família, i que tenen algun retret a fer-se o alguna cosa a esperar l'un de l'altre. I és quan un diu, em sap greu, però sóc així, i l'altre respon, doncs ja estàs fent alguna cosa per canviar. Tothom pot canviar? Sobre la gent gran sovint sentim dir a aquesta edat ja no canviarà, però és que de vegades també sentim una sentència semblant amb els més joves. Ara ja està fet aquest nano, ja serà difícil canviar-lo. I creieu vosaltres en aquest determinisme o dependrà de la voluntat real de la persona que les coses puguin canviar? O té a veure amb la pressió de l'entorn, amb els inputs que la persona rep? Fins quan creieu que som a temps de canviar la nostra manera de ser i de fer?
Potser hi ha algun testimoni d'algú que pot aportar un canvi radical a la seva vida. No? Diu, mira, jo fins a aquell moment vaig ser underground, i va arribar aquell moment i un altre, completament diferent. Anem a Tortosa. Marià, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
No, que he dit que volíeu saber com era en català rajatabla. I
sí?
Em sembla que és el tau de la lletra, no?
És...
No ho sé.
Com és, perdó?
El tau de la lletra.
No l'entenc.
Al peu de la lletra.
Al peu de la lletra. Rajatabla, sí. Al peu de la lletra.
Crec jo, vamos, m'ha vingut al cap així. Fes-ho al peu de la lletra, rajatabla.
Al peu de la lletra. Sona molt bé. No sé si algú pot afinar-ho més, això.
No ho sé. Jo, a mi m'ha sortit això, és el que he pensat.
Sona molt bé. Com està el temps per aquí, Marià?
Bé, de moment, molt bé, ja saps que al sud sempre tenim bon temps.
M'ha agradat, això. Molt bé, molt bé.
D'acord.
Que, per cert, que ens han demanat que vinguem a fer la trobada per aquí al sud alguna vegada.
Oh, sí, home, ja sempre sereu benvinguts.
Sí, sí, sí. Molt bé. D'acord.
Una abraçada.
Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Dos va, som-hi.
Aquí hi ha desert amb la llei de Murphy. Allò que diuen que quan una cosa pot sortir malament, surt malament. Si hi ha algun filòsof que ho conegui, això.
Un treball, no? Algú que hagi fet, doncs, això, una comprovació científica de dir, doncs sí, he llançat 30 vegades una sara del taulell estant i sempre ha caigut al revés. No, que és quan es trenca la Sara. No sé, sí, és una manera de dir. T'agrada la Sara, per cert?
No.
No, oi, que bona que és la Sara. Quina dolça, eh? Quina... No, mira, hi ha gustos per tot. A mi m'agrada més el bracet de gitano.
Sempre.
El bracet.
Amb també nata ha... del cadí.
Sí, el búlgar. El búlgar també agrada molt.
Sàcher.
El Sàcher ja és molt selecte. I la tiramisú que ve de tira i de misú.
Ja està?
Va, anem pel pou.
Anem, va. La Constança de Terrassa demana per les vaques. Vol saber si el fet de vacunar una vaca pot afectar la seva carn i llet.
He sentit que els ramaders deien que les vaques s'han posat malaltes i que les tindran que vacunar, que els hi ha picat un mosquit i les han de vacunar. Per preguntar si les vacunen, si es pot menjar la carn tranquil·lament i si afecta la llet també.
La Constança està amoïnada, però ja va, crec que va trucar un ramader que va dir que estiguessin tranquils, que està tot sota control.
Ah, doncs mira, la traurem del pou així ràpidament.
Sí, sí, sí.
La Dolors de Banyoles ens ha fet arribar una pregunta sobre el toc de campanes.
I em va fer molta gràcia sentir de parlar dels campaners. El meu pare i el meu avi ho eren, i jo recordo que quan era petita, aquí en un poble d'aquí al Pla de l'Estany, però una de les coses que també es feien servir les campanes eren per avisar el dia que hi havia peix al poble. O sigui, venien de tant en tant a vendre'n una parada ambulant. El meu pare o el meu avi pujaven a dalt al campanar, feien un toc especial, que era el del peix, i al darrere, tantes batallades com pessetes valia el quilo de peix. Normalment eren molt senzillets, eren sardines, o barat, o lluces. Llavors la gent ho sabien i anaven a comprar o no, de si els interessava o no. I la meva pregunta és, encara es fan servir, a part de les hores, les campanes per coses que no siguin religioses, a part de tocar les hores?
Sí, doncs va ser molt interessant, perquè ahir es va comentar que hi ha la vessant religiosa i hi ha la vessant civil, el toc, per exemple, de sometent. Fins i tot el toc de drets humans es va comentar. Per tant, ara el que no es va dir res
peix?
Del peix, aquesta és molt bona. I segur que hi havia un campaneig més fort el dia que era sardina. Es notava que diu, mira, ve carregat de sardina avui. No? Vull dir que tenim una història que no s'ha de perdre.
I una última pregunta encara del Pou és de la Vicky de Barcelona i està relacionada amb els testaments.
Quants anys pot estar un testament sense obrir? Prescriu després, si no l'obres?
No sé si hi ha una edat aquí, límit.
Potser quan es respongui la pregunta ja haurà prescrit el testament pel que demana la Vicky. I va, respostes. Fa un parell de nits, el Jordi de Mataró feia una pregunta que tots alguna vegada ens hem fet sobre la Torre de Pisa.
Correcte.
Per què la Torre de Pisa està inclinada? Si la van fer recta i després va inclinar, o per què està inclinada actualment?
Doncs, mira, el Francesc Miralpeix, que és doctor en Història de l'Art i professor titular a la Universitat de Girona, explica que es va començar a inclinar just quan es va començar l'obra perquè els terrenys on està, que són sorrencs, són inestables. Ja al segle XIV es va refonamentar, però no es va poder adreçar la inclinació defectuosa i a finals de la dècada dels 90 del segle XX es va decidir posar-hi remei i reforçar-ne la fonamentació amb moltíssimes tones de metall a la base nord fins a redreçar-la als graus que tenia al 1700 aproximadament. Per tant, si vas anar a fer-te una foto a la Torre de Pisa al 1980 i vas al 2024, la inclinació serà diferent.
Molt bé. I veig que també, traiem aquesta del Pou, comenta que a Catalunya hi ha el campanar de Santa
Això
Eugènia de Nedellà.
Ara m'ho has tret de la boca.
Ah, sí?
M'ho has tret de la boca,
sí,
Xavier.
I que també té una inclinació inquietant. I que a Teca i a Bujalance, a Espanya, també són casos molt singulars. Mira, el campanar de les sardines... No, aquí entre mig hi havia també algun mero.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està a Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca
ah,
a
sí?
l'esquena...
Això es fa ara?
Ua, mare de
Déu si es fa.
Farts a Menorca.
Cuidado, farts amb T.
No. Faros, faros.
El far.
No l'eslògan. Farts de Menorca. No en volem saber res més. No.
Són els menorquins els que estan farts de la resta del món.
Aquest tatuatge sí que està bé.
Farts.
No vols dir el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
Estem en el MACBA, modernitat catalana, europea, internacional.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Conversa amb la creadora Lua Kuderc a la recerca de les múltiples dimensions del sentit vital des del MACBA.
Explicar històries i pensar en perspectives de la història que de vegades vam deixar enrere o van quedar en el marge.
Inclassificables, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Són 2:15, 93-201-7474, línies obertes. Ara amb el Josep Maria de Taià. Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, jo sé que... per què ens diuen polacos, en els catalans?
Per què?
I això ho podria explicar, perquè és molt interessant i molt graciosa, també.
A veure.
Doncs mira, això ve del temps de la guerra de la independència, Els polacs, ja m'ho llegeixo bé, veamos com en el umbral del segle XIX, l'any 1806, Napoleón va crear el Principat de Varsovia i va prometre una Polònia lliure que estava sota, diguem, el peu dels russos. I els polacs deien «Vive l'Empereur». Llavors els va prometre que si els ajudaven a conquerir Europa, crearien la nació de Polònia. Llavors, Napoleó va contractar 20.000 soldats per venir a Espanya. I, bueno, a Saragossa, doncs a les trinxeres, tu saps que se senten les veus dels enemics, no? I sentien parlar en polac. I aquesta circumstància fa que en el món militar, quan vaig fer el servei a la mili, els catalans deien los polacos. Llavors, l'anècdota divertida és que l'ambaixador de Polònia, en recordant-se de la intervenció de les tropes polaques en els sitjos de Zaragoza, va regalar un manto a la Verge del Pilar, en cuero repujado, I el president del gremi dels curtidors de Saragossa, que era un client meu, que jo treballava en una empresa de curtits, em va explicar que el Sant Pare, amb la seva aquell Sant Pare polac, que va anar, que va estar visitant per tot el món, quan va anar a Saragossa i va veure el manto repujado, en cuero repujado de la Verge del Pilar, va dir, caram! He visitat tot el món i mai he vist una dedicatòria en polac escrita. I aquesta és la realitat, l'anècdota. I el nom de polac ve d'això, que els catalans es diuen polacos i ve del temps de la independència.
Molt bé. Josep Maria, alguna cosa més?
Sí, la cosa curiosa diu que es va conquerir abans Madrid, diguem, que Saragossa i la famosa batalla de Somosierra. Resulta que els polacs, la força d'atac eren cavallers, la cavalleria, I perquè no passessin els francesos, els castellans van fer una rasa, i a la nit, els van mirar que amb els cavalls podien saltar la rasa. I a les 4 de la matinada van saltar els 200 o 300 cavalls, i van agafar els espanyols per la retaguardia. De forma que Napoleó va arribar a Madrid sense fer guerra, quasi. I aquesta és l'assanya dels polacs. Que aquests polacs es van fer amics dels espanyols. Han dit, escolta, nosaltres conquerim a favor de Napoleó, estem lluitant per la nostra terra, per la nostra llibertat. I es van haver-hi matrimonis entre polacs i aragoneses bastants. Això tinc un llibre que es diu La intervenció de les tropes polaques dels sitjos de Zaragoza, que ho explica,
Molt bé. I d'un historiador local, sí?
Sí, sí, sí. Sí. És l'Associació de los Sitios de Zaragoza, és una associació, doncs el Wieslaw Félix Fualkowski ha escrit un llibre sobre això.
Admirable, com sempre, aquesta gent...
Sí, la Institució Fernando el Católico de Zaragoza, 1997. Jo tinc el llibre.
Molt bé,
doncs moltes gràcies.
Gràcies, Maria, gràcies.
Un saludo.
Igualment. És un goig, això, no? És el treball aquest de recopilar, d'escriure, d'endreçar bé, i allò serveix després, vés a saber per quantes persones. Bé, doncs ara tenim el telèfon completament quiet. Si voleu aprofitar, mentre no arribi cap trucada, nosaltres felicitarem tots els que heu nascut un dia 20, el dia 20 de novembre. I entre aquests, doncs un personatge que va fer una peça que és la més gran concentració de molles que us pugueu imaginar. Paraules, per descriure aquesta candela de categoria de Norman Greenbaum, un tema de la dècada dels 70. Malden, Massachusetts, havia nascut un dia com avui de 1942, cantautor estatunidenc, i avui compleix 82 anys. El felicitem a ell i a tots els que en formeu part. I ara cap a Reus, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Bona nit a tothom. És la primera vegada que truco.
És la primera vegada, doncs ho signifiquem. Benvingut a la família.
Sí, ja fa anys o no, quan encara treballava, el dia que feia vestre, el ocultava i està bé, perquè pots mirar el programa ben bé, que pots escoltar ben bé, perquè és variable, no. És que aquestes hores de nit només pots escoltar això.
Sí. Bueno. Una cosa, Jordi, canvieu d'orella. Poseu-vos a l'altra orella, si podeu, al mòbil.
Sí, ja està.
Ara,
ja.
Molt millor, endavant.
No, només volia fer aquesta cosa. Aquest tenim que fer, nosaltres, amb els polítics. A veure, aquest tenim que fer. Jo quan veig la terra, m'ho sulfuro, M'ho sulfuro, de veritat, Aquest tenim que fer. Perquè, clar, ells fan el que volen i nosaltres... Només mirem el que podem.
què hem de fer amb Vladimir Putin?
Amb els polítics. Què tenim que fer?
Amb els polítics.
Sí, amb els polítics. A veure, què tenim que fer, tu?
Amb la línia política d'avui.
Sí. La línia política sempre ha estat malament. Ja fa un repòs que ara com que ho veus molt més per la tele...
La classe política d'avui, què passa, no? Què hem de fer?
Això, què passa? Què estan fent? A veure, què fan? Jo sé que jo estic mirant i vos ho foto, em diuen, que no... Que em posi tranquil, perquè el que estàs veient és molt fort, eh?
Sí que es va generant desafecció, cada vegada hi ha menys...
Però clar, avui dia amb els televisors i amb tot el que era, ho veus molt més, això, ho veus? Sèrio, eh?
O sigui, treballen per la ciutadania, pel poble, els polítics?
No, jo estic jubilat i no... No he trobat mai, jo, però...
Dic que els polítics treballen realment pel poble?
No. Per no dir gens, tio. Perdó. Molt poquet treballen, molt.
O sigui, què els motiva, llavors? Què és el que motiva?
El motiva, mira, viure bé, anar cobrant i anar fent... No hi ha menys. Per mi, eh? Vull dir que... I és normal que per tothom, també, eh? Que tothom pensa... Me penso que passa el mateix, eh? Vull dir que jo compro el Barça, si veig que guanyo, doncs sí, si veig que perdo. És que això dels polítics és que m'ho fa puro.
Ja ho notem. Fa molt temps que no posem la màquina de relax i potser estaria bé recuperar-la en casos sí, així.
No, ja ho diuen, ja m'ho diuen, ja ho sé, que no està bé posat.
El noto alterat. Vol que li posem una miqueta... Miri-la. Això és qüestió ara... Digui'm nosaltres... Oh... Nota que va baixant?
No, s'ha de estar tranquil, normal, però és que quan veus el que estan fent per la tele, doncs, hòstia...
L'entenem, Jordi.
Què està passant, tio?
Conservem, que és molt important mantenir aquell ritme cardíac tranquil i serè.
No, sí, ja ho sé, però és que no puc fer res,
Ja ho noto, que s'infla.
Amb els hotels, no, és que encara, el que passa molt quan parles amb una persona o amb molta gent, això que us veus de l'hotel que fan això, jo no miro, vull dir que diu, home,
no, a més tenim una línia una mica confusa. Jordi, li agraïm que s'hagi donat a conèixer.
Vale, vinga.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit a tothom, eh?
Igualment. Anirem ara en ruta, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. He trucat i allà aquell tros de carretera no hi ha mai cobertura.
Ja, cap problema, a veure.
Res, volia comentar que aviam que aquest any encara no estem a l'hivern, i ja quasi bé cada dia hi ha boires.
Boires, perquè hi ha tantes boires.
Sí. I llavors volia preguntar-te, tornarà algun altre dia el doctor Martí Boada?
El Martí Boada de moment no, però ell ens escolta, per tant jo espero que alguna nit tornem a sentir-lo.
Pues jo li voldria fer una pregunta.
Aviam.
Perquè, no sé, jo fa anys que vaig a buscar bolets, i aquest any trobo uns bolets que són semblants a les llenegues, però són de pota prima i a mig tronquet, bueno, cap a vora del barret, tenen com una anelleta.
Una anelleta, alerta amb els desconeguts, eh?
Jo, són clavades. El que passa que llavors tu les obres i la carn no és com la de la llenega. Però és que jo no ho havia vist mai, aquest bolet.
A veure si hi ha algú que domini el tema. Quin és aquest que s'assembla a la llenega amb un anellet a tocar del barret? Mira, està lliga.
I algun company m'ha dit que se l'ha menjat. Dic, jo no me'l menjaré pas.
No.
Se l'ha menjat, diu que... Bueno, i encara està bé, l'home.
No, dic, només faltaria.
Perquè no l'havia vist mai. Aviam si el doctor...
Martí Boada.
Si t'escolta, sí. I té ganes d'entrar i ho comenta.
Perfecte. Jordi, doncs, amb més raó, amb boira, encara més precaució.
Sí, m'he donat un ensurt, perquè saps les herbes aquestes que es veuen a les pel·lícules de westerns.
Sí, sí, que rodolen, sí, sí.
Avui fa una mica de vent i allò que mires el contraquilòmetres o mires el retrovisor i això, i quan he mirat endavant, dic, hòstia, pensava que era un senglar, però no, era una herba d'aquelles.
Una herba.
Menys mal.
Doncs vinga, i tant. Vinga, bon viatge per tu i per tots els que esteu en ruta.
Vinga, gràcies.
Adéu-siau, bona nit. Va, que algú dirà, no felicitareu Paco Ibáñez, que avui compleix 90 anys?
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Tesoro, ya te vas para no volver. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Juventud, divino tesoro. Amor no tiene fin, cabello gris, así me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro.
Paco Ibáñez, per molts anys. Francisco Ibáñez Gorostidi, més conegut com a Paco Ibáñez, va néixer a València un dia com avui del 34, per tant, per molts anys, 90, que s'havia dit. Cantautor valencià, en castellà, que ha musicat poemes de Góngora, de Quevedo, de León Felipe, de Gabriel Celaya, de Lorca, de Neruda o de Rubén Darío, que és el que escoltàvem, Juventud Divino Tesoro. I Barbara Hendricks també va néixer un dia com avui, la soprano estatunidenca, en aquest cas acompanyada per la Royal Philharmonic Orchestra. Ja hi som, aquí en la línia. Per cert, una de les baquianes brasileres, la número 5, inspirada en Bach i en Barbara Hendrix. I ara la darrera melodia li reservem d'aquí a uns instants, perquè la teníem en línia, però l'hem perdut ara mateix a la Ramona del barri de Sant Antoni. S'ha reservat Los Niños del Pireo, interpretada per José Vélez, però aquest tema el va arribar a interpretar moltíssima gent, professionals, no? Especialment doncs, des de l'àmbit grec, perquè aquesta va ser una cançó que va formar part de la pel·lícula Nunca en Domingo, que va brillar des de la seva estrena, primer premi al Festival de Cannes, i va guanyar l'Òscar a la millor cançó el 1960. I evoca imatges de la vida del port del Pireu, a Grècia. Aquesta melodia, com dèiem, l'ha interpretat des de Dalida, etc. Però la Ramona tria José Vélez. Ramona, bona nit.
Hola.
És una cançó que t'agrada molt, que sempre t'ha agradat, Los Niños del Pireo.
No sé com fa, si és la pel·lícula sóc jo.
Sí, pot ser. Sempre t'ha agradat, Los Niños del Pireo.
Sí, sempre. Era moda quan jo tenia 14, 15 anys, 16.
Clar.
La meva adolescència.
Exacte. I la vas descobrir de manera totalment inesperada.
Home, ves, la vaig descobrir perquè llavors, en aquella època, es posaven a totes, en bona part de les emissores, feien discos dedicats i sol·licitats. I llavors, doncs, la gent demanava això. Demanava aquestes cançons, demanava aquesta, demanava les llengües d'Ala, demanava... Sí, des d'aquella època.
Això serà molt bonic per tancar el programa, però abans hem de dir que des de la pandèmia que no has tornat a Castellserà...
Sí, des d'abans i tot, perquè és que hi anava, però hi anava amb els cotxes d'uns cosins.
Sí.
I llavors, doncs, i això, i anava a Castellserà per Tots Sants a portar flors als nínxols dels meus pares.
Clar, i ara, el dia que hi vagis, gairebé no coneixeràs.
No creix tant, eh?
No, però vull dir, amb tants anys poder haurà canviat alguna cosa.
Ah, no sé, fa més anys que visc aquí, però alguna cosa potser sí, però jo la gent és que, com que se'm queden malament les cases, no me les quedo, doncs això tampoc, i les coses del poble, ves.
I
sí, que sé que una vegada van fer una bola, no sé, una bola o una forma de col, no sé què, de pedra, i que era de cara a la gent que patia del col, que tenia problemes de circulació, no sé què, que precisament un cosí meu va ser el que la va anar picant, va esculpir-la. I llavors, casualment, hi sortia una ràdia vermella que presentava un col de sang, però ell no ho va picar, això ja era així.
Veus? I el teu avi era cosí germà del president Companys.
Sí, senyor.
Sí, sí, sí. I, clar, això et porta la sang. I t'has inventat una dita.
Ah, sí, una dita. Que diu tardor i primavera, un dia de cada manera. Primavera i tardor, un dia fred, l'altre calor.
Clar que sí, sempre sona bé, perquè lliga, rima tot, i és veritat,
sí,
són estacions veritat canviants. I ja has comprat, sí, el torró per aquest Nadal d'allà de Caramunt?
Que he comprat el torró, no.
Encara no.
No, fins i tot no hi vaig a Caramunt a comprar-lo. El trobo per aquí, no sé quin any era, l'any passat o l'altre, potser, un dia jo voltava per allà, però que sabem que és que hi ha el curs d'inglès, que hi ha allò al portal de l'Àngel,
sí,
i anava per un carrer del Volcán, i vaig tornar a sortir a la Rambla, i era una botiga que eren torrons de Gramunt, i bueno, xocolata de Gramunt, i això.
I de seguida va fer un salt al cor.
La xocolata de Gramunt és la clàssica, què?
Que et va fer un salt al cor.
Sí, esclar. Abans era més a prop, primer tenia més a prop, però no ho sabia, i una cosa meva m'ho va dir, si són aquí al carrer Urgell. Després, més endavant, ho vaig trobar allà a la Ronda Sant Antoni, que fa una placeta, és allà un temple, passa a la universitat, no sé què, però allí. Però després el vaig tornar, i la botiga més gran, allà a la Rambla.
Molt bé. Doncs, Ramona, tanca tu el programa i presenta la cançó, sisplau.
Doncs la cançó que vull sentir és Los niños del Pireu. És una cançó que és grega.
Sí.
I existeix en català i en castellà, i segurament, naturalment, en grec. Jo l'havia sentit en català i l'havia sentit en castellà. I això.
Doncs...
I m'agrada molt.
I demà, si a mitjanit, allò que no ho teniu clar, la nit dels ignorants.
Sí.
I si ho teniu clar, encara més.
Sí.
I bona nit i tapa't.
Això. Vaig a sentir... Vaig a porrar el vegada a la ràdio.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
Cielo, el mismo mar de aquel día, triste día en que tuve que partir. La alegría de volver puede más que el saber que yo al irme te perdí. Me acerco en una embarcación y ahí están mis gaviotas que se echan a volar. Igual que vuela la canción que canté tantas veces, recordando así mi hogar. Este es mi puerto, en un rincón del mundo, en donde en un segundo me siento ya feliz. Y en pasear una niña con un niño, como ayer fuimos tú y yo. Tomados de la mano van, y yo sé muy bien cuál es su conversación. Y sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más, bajo el mismo cielo azul. Un día aquí se jurarán que jamás se dirán un adiós como hice yo. Este es...